En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, d'una a dos quarts de dues, i en repetició a les 8 del vespre, amb Rafael García. El monestir de Sant Esteve s'alça en un racó de la ciutat de Banyoles. Es considera testimoni d'un passat brillant, creador d'una ciutat, august i lleugerament solitari. Conserva restes d'èpoques molt diverses. La portalada gòtica dona pas a una església i a un claustre neoclàssics. Bon migdia, bon dematí, diguéssim, i benvinguts al monestir de Sant Esteve, el vell de Banyoles. Mentre escoltem els monjos del monestir, direm que per accedir-hi al monestir haurem d'agafar la comarcal 66 que va de Girona a Olot, passant per Banyoles i Besalú. El trobarem ubicat a la part vella de la ciutat de Banyoles. Thank you. Bueno, com podeu comprovar, avui, doncs, mentre fem la visita al monestir, estarem acompanyats pels monjos del monestir. Ara, doncs, anem a explicar la història i el naixement d'una església. Pels vols de l'any 812, quan els francs avançaven cap al sud, desterrant els sarraïns, van arribar un grup de monjos benedictins amb l'encàrrec de crear nuclis de població estable que feixin de barrera en cas de futures escomeses. Bonito, el primer abat del monestir, es va enamorar del lloc i va creure que aquesta zona podia ser, a la llarga, una pròspera comunitat benedictina. Els monjos van construir-hi una església petita. Aquella petita església, destruïda a mitjan segle X, va significar el naixement d'un monestir. Anem, doncs, pel naixement d'un poble. Al monestir de Sant Esteve se li atribueix l'èxit d'haver aixecat una ciutat. A l'inici, al monestir només el formaven una petita església i unes quantes habitacions pels monjos. Quan les terres del monestir van començar a ser conreades, es va aplegar al costat dels monjos tot de gent del camp. Aquesta gent va començar a edificar cases per viure i estructurar-se per carrers. Als peus del monestir anava formant-se una població de gent humil que va començar a viure sota l'autoritat de l'abat. Així, doncs, va néixer la Vila Vella. I llàstima que aquesta vida tot té principi i fi. Doncs ara anem pel fi del monestir. Després de la Guerra de la Independència, quan l'any 1820 es va jurar la Constitució de Cadis, els benedictins van ser expulsats. Dos anys més tard, el duc d'Angulema va entrar a Espanya i va restablir el poder conservador. Les coses no van tornar a ser com abans. I l'any 1835 va recaure una altra ordre d'expulsió sobre les comunitats religioses, que va posar fi a la comunitat benedictina que durant tants anys havia habitat a Banyoles. En fi, sempre en aquest país ens toca rebre per unes coses i per altres, en fi. Ara anem a parlar del claustre. El claustre és la peça més destacable del monestir. Es va construir l'any 1783 en substitució de l'anterior, del segle XIV, que havia estat destruït l'any 1655. Aquest claustre està situat al centre de l'edificació, just al costat de l'església. El formen 48 arcs suportats per columnes acabades amb capitells. A les quatre cares del claustre, que donen a dependències importants del monestir, trobem tot d'urnes, volem dir, que guarden les despulles d'algun abat o senyor feudal. I per acabar la visita de l'església del monestir, parlarem de l'església. Diu que l'església del monestir de Sant Esteve, que trobem en l'actualitat, ha sofert nombroses modificacions i reconstruccions. Així doncs, l'any 957, els monjos benedictins van reconstruir l'església que havia estat enderrocada. Aquesta església, amb el temps, va patir noves destruccions, saquejos i robatoris. El comte Bernat II de Besalú es va encarregar de reconstruir de nou l'església i el monestir. D'aquesta època queda l'angle sud-est de la façana, el braç dret del creuer i els capitells que estan guardats al Museu Arqueològic. Aquesta església va patir noves destruccions i reconstruccions fins que l'any 1692 es va començar la reconstrucció que ha arribat als nostres dies. D'església de Sant Esteve, d'estil neoclàssic, en destaca la capella de Sant Martirià, construïda l'any 1944 en marbre i il·luminada per quatre finestres policromades i amb pintures de Marià Vayreda. De l'altar ressalta el retaule de Nostra Senyora de l'Escala, d'estil gòtic del segle XIV. Vaja, que tot això semblava com una roca quan cau de la muntanya que va donant toms i toms amunt i avall fins que arriba un moment que arriba el replà i queda descansar. Doncs així li va passar més o menys a aquest monestir i a aquests monjos. Bueno, doncs ens acomiada d'aquesta església els monjos.
Quid malagnus dicere?
Bueno, doncs ara hem marxat del monestir i ara anem a fer la visita a la Ciutat Vella. La ruta comença a la plaça Major, la llotja del Tint, el pla Almoina, cap a la plaça del Teatre, Monestir de Sant Esteve, Santa Maria dels Torers i acabarem al carrer de la Paraireria. El recorregut són 3 quilòmetres i el temps és tot un matí. Comencem, doncs, l'itinerari, com han dit, a la plaça Major de Banyoles, del segle XIII. És de forma sensiblement quadrada, embolcallada per 40 grans arcades que, malgrat que són lleugerament diferents, donen un aire harmònic a la plaça. El centre de la plaça està tot plantat de plàtans, que li donen vida. En aquesta plaça, cada dimecres s'hi celebra el mercat setmanal des del segle XIII. Sortirem de la plaça Major pel carrer Girona i, tot seguit, agafarem a mà esquerra el carrer Sant Pere, que ens durà a la llotja del Tint. Aquesta fàbrica catalana del Tint, medieval, és un Tint medieval, conserva l'estructura original del segle XV i en l'actualitat ha estat remodelada per fer la funció de sala municipal d'exposicions. Al final del carrer Sant Pere trobarem a mà esquerra pel carrer doncs de la Pia Almoina, des de d'on podrem, doncs podrem veure a la dreta l'únic tram de muralla que es conserva del segle XIII. Seguirem aquest carrer a l'esquerra fins a trobar el carrer Major, que ens portarà a la plaça de la Font. Allí hi ha, a la plaça de la Font, hi ha el Palau Gòtic del segle XIV, Pla Almoina. Aquest edifici és una barreja d'estils romànics i gòtic i en ressalta el pati amb la galeria d'arcs ogivals del segle XIV. La plaça de la Font havia estat un centre neuràlgic important de la Vila Vella del segle XII, quan ubicava, doncs, la seu del Consell de la Vila. Al principi del segle XIV va compartir el casal amb la Pia Almoina, institució benèfica medieval que tenia la funció de repartir pa i roba a les famílies pobres de la vila. Actualment és la seu del Museu Arqueològic Comarcal. Seguirem el carrer Major a la dreta. Ara estem al carrer Escrivanies, fins a la plaça del Teatre, que fou centre del primer nucli urbà durant l'edat mitjana. Des de l'any 1847 fins al 1934 va ubicar el Teatre Municipal que li va donar el nom. Des de la mateixa plaça del Teatre, agafarem el carrer del Puig, que ens portarà fins a la plaça del Monestir. I allà trobarem el monestir de Sant Esteve, del qual ja n'hem parlat en el racó. I hem explicat, doncs, les filigranes i la seva vida tumultuosa que va patir. I ens anem acostant al final de del recorregut i després de visitar el monestir agafarem el carrer Nou, un dels carrers més vells de la ciutat. En canvi es diu carrer Nou, no? Amb cases del segle XII i XIII i XIV que ens portarà a l'església de Santa Maria dels Torers. Senzill exemple del gòtic català, d'una sola nau d'àmplies dimensions amb 7 grans finestrals. Té doncs un campanar de cadireta amb un pis superior afegit que li dona unes dimensions i un perfil poc corrents. I ja quasi que acabem el recorregut i estem al carrer de la Paraireria. Uneix la església de Santa Maria de Torers amb la plaça de la Font. És el carrer més curt i estret de la ciutat. Està dedicat al gremi dels paraires, que dedicats doncs, a l'art de la llana. Es diu Paraireis. Aquí, doncs, hem acabat aquest recorregut i la visita a la ciutat vella. I ara aquí tenim preparat unes noies que es volen acomiadar de la ruta d'avui i elles canten i ens diuen que són d'un poble.
S'esmunyeixen el tros del veí i aquest en veure'ls s'arrabé les dents i els fa fora amb insults dignes d'avi. Soc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reull caminant pel carrer per vestir o estimar diferent. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. Soc d'un poble tan petit, conegut per la seva bellesa, i que amb quatre carrers no pots fer un embolic d'on sempre et guiarà la tendresa. Soc d'un poble pioner en resoldre conflictes d'alçada, al mig del carrer, tampoc entre la mainada. Sou d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. El meu poble tothom canta el bé, m'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el bé i viurà si en mantenim l'essència. El meu poble tothom canta el bé, m'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el bé i viurà si en mantenim l'essència.
Bueno, nosaltres ens despedim el pròxim dimarts aquí amb una altra ruta i acabem d'escoltar aquestes precioses nenes que ens diuen que eren d'aquest poble. I ara em sembla que a continuació, si els hi dona temps, em dirà que visquim, vivem, vivim. Adéu, amics, fins la setmana que ve. En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, d'una a dos quarts de dues, i en repetició a les 8 del vespre, amb Rafael García.